Catalunya Informació.
És la una. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura que no té cap problema per reunir-se amb Carles Puigdemont, no sap quan, però diu que s'hi reunirà tant amb Esquerra com amb Junts perquè considera que s'ha girat full ja dels fets del 2017. El president de la Generalitat, Salvador Illa, garanteix que no s'aixecarà de la taula de negociacions amb Esquerra i els Comuns per aconseguir un acord per als nous pressupostos. Illa assegura que amb el seu govern s'ha consolidat un canvi d'etapa a Catalunya. No descarta tampoc reunir-se amb Carles Puigdemont i preveu fer un Oriol Junqueras a la represa del curs polític. El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià no ha admès a tràmit cap de les tres querelles i quatre denúncies presentades contra el president de la comunitat, Carlos Mazón, per la seva gestió de la dana, ja que no hi veu indicis sòlids de criminalitat. Insta els denunciants a anar a la justícia ordinària perquè primer es faci una investigació dels fets. França, pendent de l'anunci del nou govern que liderarà el centrista François Bayrou. L'anunci s'ha ajornat com a mínim fins aquesta tarda perquè el país fa jornada de dol nacional per les víctimes del cicló que ha devastat l'arxipèlag de Mayotte. El nou executiu serà el segon des de les eleccions de l'estiu i substituirà el que liderava Michel Barnier. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un nadó que ahir a la nit va aparèixer en un contenidor d'escombraries a Cubelles, al Garraf, a l'espera dels resultats de l'autòpsia. La policia manté obertes totes les línies d'investigació. Una operació conjunta de la policia catalana, la basca i l'espanyola ha permès detenir 23 delinqüents reincidents que haurien estafat un milió d'euros a 1.200 persones de tot l'estat. Ho feien a través d'eines tecnològiques com els missatges SMS o la suplantació de personal bancari. No es descarten més detencions. I la comèdia musical El dia de la marmota arriba per primer cop a Barcelona en català i en format de gran producció. El Teatre Coliseum estrena avui una versió teatral del gran èxit del cinema dels anys 90 dirigida per Enric Cambray i Manu Guix i serà com a mínim fins a principis de febrer.
Catalunya Informació.
A l'esports.
El Barça té avui la vista al jutjat mercantil número 10 de Barcelona per mantenir inscrit a la Lliga Dani Olmo i l'Espanyol ha perdut a Gran Canària, però la directiva manté la confiança en el cos tècnic.
I pel que fa al temps, el vent anirà perdent força al llarg de la tarda, però encara serà fort al nord i al sud del país. Farà sol i les nevades al Pirineu aniran quedant centrades només a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Demà sol, amb alguns ruixats a l'Alt Pirineu, la neu se situarà als 1.400 metres i farà una mica menys de vent. Temperatures sense canvis. La 1 i 3 minuts. Molt bon dia.
Catalunya Informació. Oriol Munné.
Hem de marxar cap a Madrid perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, manté encara aquesta hora la seva compareixença. Ha dit fa uns minuts que no té cap inconvenient a reunir-se amb Carles Puigdemont. Sánchez està fent balanç a la legislatura i ha presentat els acords del Consell de Ministres. L'any vinent es mantindrà la rebaixa al transport públic durant 6 mesos i les pensions pujaran un 2,8%. Anem, doncs, a Madrid. Allà hi tenim el Toni Fortesa. Toni, bon dia.
Molt bon dia. Doncs, abans de res, com deies, en aquests moments el president ha dit en roda de premsa, després d'aquest darrer Consell de Ministres, ha tret pit de les polítiques de cohesió del territori, després de les mobilitzacions, sobretot, ha dit, del 2017 a Catalunya, i ha assegurat que no té cap problema en reunir-se amb els líders d'Esquerra i Junts.
Yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
Pedro Sánchez ha destacat el bon camí de l'economia espanyola en la seva compareixença. El president del govern espanyol treu pit de l'obra de govern de l'executiu en àmbits com educació, serveis socials i transports. Precisament al voltant dels transports ha fet referència, ha anunciat una pròrroga en les ajudes a la mobilitat a la xarxa pública.
También hemos aumentado el uso del transporte público y lo hemos hecho un 13%. Y una apuesta sin precedentes que, por cierto, hoy pues hemos aprobado extender durante 6 meses más, hasta junio del año 2025, y que luego va a ser seguida de un amplio paquete de descuentos y ayudas.
En referència a aquesta política de mobilitat, les polítiques ambientals dutes a terme pel govern, diu, han suposat una reducció del consum d'aigua i dels combustibles fòssils. I a nivell de seguretat social, el Consell de Ministres també ha aprovat un increment de les pensions del 2,8% de cara al 2025.
Gràcies, Toni. Fins ara, bon dia.
Fins ara.
I aquí a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, garanteix que no s'aixecarà de la taula de negociació amb Esquerra i amb els Comuns per aconseguir un acord pels nous pressupostos. Unes negociacions que pel cap de l'executiu català han d'avançar sense pressa ni urgència, però que, reitera, mentrestant el govern ha de continuar prenent les seves decisions. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
El president de la Generalitat anuncia que al gener la consellera Romero obrirà una nova ronda de converses amb tots els grups polítics i amb tots els agents socials amb l'objectiu d'aconseguir uns nous pressupostos pel 2025. Ara bé, el govern continua prioritzant Esquerra i els Comuns com a socis prioritaris. Salvador Illa ha revelat que ha mantingut contactes amb el president republicà Oriol Junqueras un cop passat al Congrés, però encara no s'han trobat i confia tenir-hi una reunió després que hagi arrencat el curs polític. El president de la Generalitat ha deixat clar que vol uns nous comptes per Catalunya. Catalunya, ara bé, no ho considera urgent i no vol presses, recordant que mentre en el país no s'atura, funciona en pròrroga pressupostària i es continuarà governant.
No ens aixecarem de cap taula i ens reunirem i tindrem una actitud de generositat per arribar a acords, sense urgències, amb calma, sense presses i buscant sempre el millor per Catalunya. Ara governarem. Com? Amb els instruments que tenim.
Després de l'últim Consell Executiu d'aquest any, el president Illa ha fet balanç aquests 4 mesos de govern compareixent a Palau, creu que han servit per posar els pilars i confirmar un nou cicle polític a Catalunya.
S'ha assentat un canvi d'etapa a Catalunya. Quin canvi d'etapa? Que han volgut els catalans i les catalanes. I vostè com ho sap? Com vostès, mirant-me que van votar el 12 de maig. El mandat va ser, volem una nova etapa i volem que es posin d'acord. I ens vam posar d'acord. Per tant, s'ha assentat un canvi d'etapa a Catalunya.
A la reunió d'aquest dimarts, el govern ha aprovat el pla de l'executiu en què es preveu el compliment del 45% dels acords d'investidura durant el 2025, entre ells el finançament singular.
I els ajuntaments que gasten més aigua de la permesa per la sequera ja poden estar tranquils. El govern ha derogat les multes per consums excessius que va crear l'executiu de Pere Aragonès i es compromet a tornar els diners als que ja han pagat les sancions. L'anunci l'ha fet el president Illa, que justificava així la retirada de les multes.
La qüestió de que no resolguessin els excessos de consum no era per una voluntat manifesta d'incomplir la llei, sinó per una impossibilitat d'incomplir la llei per manca de recursos per poder fer les inversions que havien de fer. I la solució no és anar posant multes. La solució és posar recursos i donar el suport tècnic als ajuntaments perquè ho puguin resoldre. I quan ho fem, ho resolen. Això és el que hem fet. És bastant de sentit comú.
Des que es va activar el pla de sequera, s'han obert prop de 350 expedients a municipis que gastaven més del que estava permès. Segons l'Agència Catalana de l'Aigua, només 30 d'aquests expedients han derivat en multes que ja s'han cobrat i que ara els ajuntaments poden recórrer i recuperar els diners. El govern també justifica la derogació de les multes pel fet que els ajuntaments s'hagin posat les piles amb els plans municipals d'estalvi d'aigua. El desembre de l'any passat només en tenien 57 municipis i ara ja n'hi ha 315 amb normatives d'aquest tipus aprovades. La situació de la sequera és molt millor ara que no pas fa un any, però les reserves estan lluny de cobrir tot el que ens cal. Els embassaments de les conques internes tenen ara el doble d'aigua que fa 12 mesos, estan gairebé al 34%. Tot i això, 396 municipis, els que depenen del sistema Ter Llobregat, continuen en alerta per sequera. N'hi ha 130 en excepcionalitat i 16 més en emergència.
Catalunya Informació.
I al País Valencià, el Tribunal Superior de Justícia no ha admès a tràmit cap de les 3 querelles i 4 denúncies presentades contra el president Carlos Mazón per la gestió que va fer de la Dana, ja que no hi veu indicis sòlids de criminalitat. Els magistrats, en el seu escrit, afirmen que no són insensibles a la tragèdia i recorden als denunciants que poden impulsar la investigació dels fets a través d'un jutjat ordinari. Els denunciants, el sindicat CGT, el Moviment Ciutadà, Justícia Europea i alguns particulars van presentar les querelles i denúncies al Tribunal Valencià perquè consideraven que era l'òrgan adequat per investigar el president autonòmic, que és aforat. Ara la Sala Penal i Civil afirma que primer cal que investigui els fets un jutjat d'instrucció i un cop s'hagin fet totes les diligències i es tinguin més proves, retorni el cas al Tribunal Superior de Justícia de València. La Fiscalia avala la presentació de les querelles i que s'agrupin totes. Els denunciants consideren que els estralls de la Dana no haurien estat tan greus si Mazón hagués actuat amb diligència i hagués fet cas de les alertes meteorològiques i dels advertiments que van emetre diversos organismes, com l'AEMET, sobre la gravetat de la situació. La Fiscalia dona suport a unes querelles que veuen desatenció dels seus deures per part dels màxims responsables del govern valencià, que en molts moments van reaccionar de manera aliena al que estava passant, malgrat la magnitud de la tragèdia. Oficialment, la Dana va llevar la vida a més de 200 persones.
Catalunya Informació. Notícies les 24 hores.
Som a 5 minuts d'un quart de dues. L'Ajuntament de Cornellà, al Baix Llobregat, convoca els veïns aquesta tarda a les 6 a la plaça de la Vila per rebutjar l'assassinat de divendres passat a la ciutat. Un assassinat que va costar la vida a una dona i que va morir presumptament a mans del seu fill. Cornellà de Llobregat, David Àngela.
En un comunicat emès aquest migdia, l'Ajuntament de Cornellà convida la ciutadania a participar en la concentració per mostrar el rebuig i condemna dels fets. El comunicat també dona el més sentit condol a la família de la víctima, veïna del barri del Fatjó. Recordem que aquests fets van passar divendres a la tarda quan la Guàrdia Urbana de Cornellà va tenir coneixement que hi havia una dona morta a l'interior d'un domicili. Es va activar el protocol habitual en aquests casos. La jutgessa de Guàrdia va decretar el secret de sumari. La Divisió d'Investigació Criminal Metropolitana Sud dels Mossos d'Esquadra es va encarregar dels fets. Dissabte a la nit mateix, la policia va emetre un comunicat en què informava que havien localitzat i detingut a Cervelló, també al Baix Llobregat, el presumpte homicida, el fill de la víctima, un home de 26 anys. El comunicat de l'Ajuntament també informa que l'ens municipal, juntament amb la Generalitat, han aplicat el protocol contra la violència de gènere, posant a disposició de la família tots els recursos disponibles, entre ells atenció social, jurídica i psicològica, per afrontar aquest presumpte parricidi.
Gràcies, David. I els Mossos d'Esquadra investiguen les causes i les circumstàncies de la mort d'un nadó localitzat ahir a la nit en un contenidor d'escombraries a Cubelles, al Garraf. A l'espera de saber els resultats de l'autòpsia, s'ha fet càrrec del cas la unitat dedicada a homicidis. L'avís el van rebre els Mossos ahir a les 11 de la nit. Es va mobilitzar una unitat del sistema d'emergències mèdiques que només va poder confirmar la mort del petit. L'autoritat judicial ha decretat el secret de les actuacions. I els bombers de la Generalitat van rescatar ahir al vespre un home que es va accidentar al massís de la Mola, al terme de Matadepera, al Vallès Occidental. Segons que han indicat a través de la xarxa X, l'accidentat presentava una lesió al maluc que li impedia caminar. Com que a l'hora del rescat ja era fosc, els efectius del GRAE dels bombers van abrigar-lo amb mantes tèrmiques i el van baixar a l'aparcament de Can Poble amb una llitera amb rodes. Des de l'aparcament, una ambulància el va dur fins a l'Hospital Mutu de Terrassa, on ha quedat ingressat en estat menys greu, segons que ha informat fons del sistema d'emergències mèdiques a aquesta emissora. El Departament de Salut destina aquest any 36 milions i mig d'euros per reforçar la xarxa pública de salut de cara a l'augment de visites habituals en aquesta època hivernal. Com cada any, es posa en marxa el desembre aquest pla integral d'urgències per donar resposta a l'alta demanda que ve a partir d'ara i es reforça l'atenció primària amb pràcticament la meitat del pressupost, així com els hospitals i els centres sociosanitaris. Sobretot durant aquests dies de Nadal en què es produeixen pics de grip i problemes respiratoris, el departament vigilarà l'evolució epidemiològica per donar-hi resposta allà on calgui. Les cobertures vacunals de grip de la població de 60 anys o més i la població amb factors de risc de menys de 60 anys són del 35% a mitjans de desembre, al mateix nivell que l'any passat.
Catalunya Informació.
I de la crònica internacional us destaquem que França s'està pendent del nomenament del nou govern després de la caiguda de l'executiu de Michel Barnier durant el tràmit per aprovar nous pressupostos. Aquest cap de setmana ha estat molt intens, amb nombroses trucades entre el nou primer ministre, el centrista François Bayrou, i el president Emmanuel Macron. En tot cas, l'anunci no es produirà almenys fins aquesta tarda, ja que França viurà avui una jornada de dol nacional per les víctimes del cicló que ha devastat l'arxipèlag de Mayotte, a l'Àfrica del sud-est. Macron va tornar ahir precisament d'un viatge d'urgència a la zona afectada. Allà el balanç provisional és de 35 morts i 2.500 ferits. Macron, recordem-ho, va nomenar François Bayrou, de 73 anys, el 13 de desembre, després de llargues consultes per trobar un substitut per Barnier. El François Bayrou, un polític de llarga trajectòria, va caure per una moció de censura impulsada des de la coalició d'esquerres que va guanyar les eleccions a l'estiu i l'extrema dreta de Marine Le Pen. Bayrou serà el sisè cap de govern des que Macron va arribar a la presidència el 2017. A Romania, tres partits europeistes han tancat un pacte de govern i també per presentar una candidatura comuna a les eleccions presidencials. L'actual primer ministre, Marcel Ciolacu, repetirà en el càrrec després de l'acord presentat aquest matí entre el Partit Socialista, el Liberal i el de la Comunitat Hongaresa, així com altres diputats de minories nacionals. Tot i haver perdut escons en les comicis del dia 1, mantenen la majoria parlamentària i aglutinen forces per afrontar o fer front, plantar cara a l'extrema dreta, baixen els comicis presidencials. Afirmen que la coalició defensa la democràcia i la posició del país dins de la Unió Europea i l'OTAN, així com els valors i la identitat nacional. Dues de les primeres feines del nou govern seran aprovar un nou pressupost i organitzar les eleccions presidencials, possiblement abans de Setmana Santa. El liberal Crin Antonescu serà el candidat a la presidència per fer front a l'aspirant d'extrema dreta, guanyador de les votacions del novembre, que van ser anul·lades pel Constitucional per sospites de finançament il·legal i ingerència prorussa. Hem arribat amb aquesta informació un quart de dues, obrim àrea de serveis. Connexió amb l'equip viari. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Oriol. Bé, doncs aquesta hora ja hi ha força moviment de circulació, de fet des de fa una estona. La C-16 a Gironella, sentit cap a Barcelona, recordem que hi ha hagut un camió que ha xocat amb la tanca de seguretat, desvien els vehicles per la rotonda de Gironella i de nou retornen a la C-16. Hi ha circulació un pèl lenta amb alguna aturada. Es dona pas alternatiu a la Nacional 141C a Mollà per sortida de via d'un vehicle, alerta, hi ha retencions, i també hi ha un accident a l'autopista del Maresme Argentona, sentit Tordera, han apartat ja els vehicles accidentats, però queden aturades puntuals ara, afectant la C-60 i la B-40. I ha tallada la Nacional 2 a Vilamalla, per pèrdua de càrrega d'un camió. Per tant, compte si aneu cap a aquest punt. A més, recordar que encara es mantenen les retencions a la C-58 des de Montcada i C-33 des de la Llagosta i la Pota Nord des de pràcticament Badalona fins a entrar pel nus de la Trinitat. I hi ha aturades bosses de retenció, de fet, fragmentades al cinturó litoral de Sant Joan d'Espí a Cornellà i la B-23 a Molins de Rei fins Sant Feliu cap a l'enllaç amb el que és l'autovia 2. A la C-31 de Vilanova a Cubelles hi queden retencions en tots dos sentits de la marxa i també hi ha aturades a diferents punts del que és la demarcació de Tarragona, especialment la T-11, el seu pas per entre Reus i Tarragona, concretament. Pel que fa a les rondes de Barcelona, la Ronda de Dalt presenta trams de retenció a la zona d'Horta fins a l'altura del nus de la Trinitat i més enrere a la zona de Sarrià. I la Ronda Litoral des de pràcticament Sant Adrià fins a Bonpastor, hi ha cua compacta, la sortida de Bonpastor, sentit Trinitat. Més enrere, de Zona Franca a Montjuïc, hi ha trams d'aturades fragmentats i direcció Llobregat de Fòrum a la Barceloneta, tres quarts del mateix. A l'interior de la ciutat de Barcelona, artèries com la Ronda General Mitra, la Diagonal o els dos extrems de la Gran Via, amb retencions considerables, i pel que fa a la neu, a aquesta hora la situació és aquesta. Hi ha tallat el Port de la Bonaigua i calen cadenes de la Paulla a Casa Sestrada. Hi ha tallada la B-4024 de Bagà a Coll de Pal i calen cadenes també encara a la comarcal 142B per accedir al Pla de Baret, Nacional 141 al Port de Portillon i la B-4031 al Coll de la Creueta. El transport públic aturada a la línia R3 encara entre Puigcerdà i Ripoll, conseqüència de les fortes ventades, es fa a circulació alternativa per carretera i a la resta de la línia hi ha afectacions per limitacions de velocitat i han pogut recuperar la circulació ferroviària per via única entre Portbou i Figueres. Ha estat tallada una estona a petició dels bombers per retirar objectes i branques que han caigut sobre un cable elèctric a la zona de vies. Afecten les línies R11 i RGU. Això és tot. Tindreu més informació en noves connexions.
Gràcies, Cèlia. Per cert, que continua, ara ho sentíem la Cèlia parlant de vents, continua activada l'alerta del Pla Vencat per fortes ventades a bona part del país. En alguns casos poden superar els 90 km per hora, tant a les comarques del nord com a les del sud. Entre les 7 d'aquest matí i 11:45, els bombers de la Generalitat han atès 123 avisos pel vent, 70 només a les comarques de Girona. La majoria han estat per caigudes d'arbres i branques o altres elements com cartells o fanals. Des de Protecció Civil s'insisteix a vigilar molt amb les activitats a la via pública. De fet, a l'Ajuntament de Figueres s'ha suspès les activitats a l'aire lliure i s'han tancat els accessos al Parc Bosc, ateses les fortes ventades que afecten el municipi i que ja han provocat desperfectes. Girona, Clara Jordan.
Les ràfegues de la matinada han provocat la caiguda de branques de grans dimensions a diversos punts de la ciutat, han malmès les portes de l'estadi municipal, que els bombers ja han desmuntat, i s'han endut una estructura que s'havia muntat al mercat de Nadal perquè els visitants hi poguessin fer fotos. A primera hora d'aquest matí s'han tancat tots els accessos al Parc Bosc, juntament pel perill que el vent provoqui la caiguda de branques i arbres a l'interior del recinte. Per avui s'han suspès les activitats previstes a l'aire lliure, com l'espectacle infantil del Gran Carilló de Nadal. Sí que es manté de moment obert el mercat de Nadal i la caseta màgica, i també es farà de moment la representació del pessebre vivent del Temple de Sant Pere.
També està actiu el pla Procicat per la previsió de fort onatge a la Selva i l'Alt i el Baix Empordà, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Fins demà a la mitjanit hi podria haver onades de més de 2 metres i mig en aquelles comarques. Completem l'àrea de serveis amb la previsió del temps amb el Tomàs Molina.
Les properes hores seguim parlant d'aquest cel serè la major part de Catalunya, amb nuvolades, però en l'àrea del Pirineu, que continuen donant precipitacions, algunes nevades febles que de mica en mica, a mesura que avancin les properes hores, aniran desapareixent de l'àrea oriental del Pirineu i es concentraran a la zona occidental, a l'Alt Pirineu, a l'Aran, amb una cota de neu situada encara entre els 700-800 metres, tot i que amb tendència a pujar de cota de cara al vespre. Una situació de vent també, vent de component nord fort en tota l'àrea del Pirineu, també de mestral a les Terres de l'Ebre, però de mica en mica a la resta del país les ventades aniran perdent intensitat i, per tant, doncs, aquesta situació de perill, en alguns casos, anirà cap a menys. Per demà serà un dia, un dimarts en general assolellat, una altra vegada. Primeres hores amb bancs de boira en punts de l'interior, que es dissiparan a mesura que avanci el matí, amb encara vent del nord al Pirineu, també mestral a les Terres de l'Ebre, que anirà perdent força, sobretot el mestral de les Terres de l'Ebre. La cota de neu tendirà a pujar, se situarà al voltant dels 1.400, amb tendència a pujar cap als 1.600. La temperatura serà una miqueta més alta aquest dimarts, amb una situació que anirà encara més encalmada de cara al dia de Nadal. El dia de Nadal serà un dia en conjunt amb sol. A primeres hores del matí reapareixeran les boires a les comarques de Ponent. Hi haurà intervals en núvols a la façana litoral, sobretot a la Costa Daurada i Costa Central. Podria caure cap al vespre del dia de Nadal o alguna goteta en algun punt de la façana litoral de la Costa Daurada. De cara al dia de Sant Esteve, persisteix aquesta situació amb sol en conjunt, amb bancs de boira, que en aquest cas els costarà una mica més de dissipar-se. Allà on hi hagi boira, tant el dia de Nadal com el dia de Sant Esteve, l'ambient continuarà força fred i és més probable que el dia de Sant Esteve, amb vents allavantats, pugui caure alguna precipitació de caràcter feble a la línia de la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre, amb temperatures que tant Nadal com Sant Esteve seran baixes, amb un ambient força fred.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Més qüestions. Una operació conjunta de la policia catalana, la Basquet Espanyola, ha portat a detenir 23 persones a Osona i ha permès desmantellar una organització especialitzada en estafes tecnològiques per valor superior a 1 milió d'euros, que ha afectat 1.200 persones a tot l'estat. 18 de les detencions s'han practicat a Manlleu i a les Masies de Roda. La xarxa estafava víctimes a través del correu electrònic, l'emissió d'SMS o mitjançant trucades de veu. Es tracta de delinqüents reincidents que entre tots acumulen 140 antecedents per robatoris i tràfic de drogues. Feien un duplicat fraudulent de la pàgina web d'una entitat bancària i llavors trucaven la víctima suplantant la identitat d'un dels seus treballadors per tal que els afectats els facilitessin les dades personals i bancàries. Habitualment, les víctimes feien transferències de 200 euros. Una altra de les maneres d'actuar era fer trameses massives de missatges SMS a un volum important de víctimes triades a l'atzar, amb un enllaç que, en clicar-lo, donava accés als estafadors a les dades dels receptors dels missatges. I la Guàrdia Civil i la Policia Municipal de Bilbao han detingut 4 persones i n'han investigat 7 més que adquirien productes tecnològics d'alta gamma a través de targetes de crèdit prèviament robades. Els investigadors calculen que els detinguts haurien estafat 90.000 euros i haurien robat més d'un centenar de targetes bancàries. Varien els productes fraudulentament comprats al Marroc i l'activitat es concentrava a Biscaia. S'han comissat 48 mòbils de procedència il·lícita i prop de 6.000 euros en material tecnològic i documentació.
Catalunya Informació.
I ara un apunt de cultura, perquè el Dia de la Marmota arriba avui al Teatre Coliseum de Barcelona. La comèdia musical basada en el clàssic del cinema dels anys 90 arriba per primer cop a Barcelona i en català en format superproducció. Enric Cambray dirigeix la dramatúrgia i Manu Guix l'apartat musical amb la partitura original de Broadway de Tim Minchin. El col·laborador de Catalunya Ràdio, Manu Guix, destaca que la música la interpreta en directe una banda de 6 components.
És una partitura que torna a estar plena de hits. És a dir, a mi m'encanten aquests musicals que vas a veure'l una vegada i surts cantant, no una, dos, tres melodies que se't queden aquí perquè estan una vegada més compostes d'una manera brillant per un tio que té un gran talent per fer una música d'altíssima qualitat i que al mateix temps té la capacitat de ficar-se al cap i al cor de l'espectador des del minut 1.
Sobre l'escenari, 16 intèrprets amb noms com Roc Bernardí, Júlia Bonjoc, Diana Rocha o Clàudia Bravo. El repte principal, segons que diu Enric Cambray, és el d'adaptar el llenguatge de la pel·lícula a l'escenari.
Quin és el repte? Fer això en teatre, no? Tots els recursos que et dona el fet cinematogràfic de la repetició temporal, aquí realment el temps és lineal.
El Dia de la Marmota s'estarà al Teatre Coliseum de Barcelona com a mínim fins al dia 2 de febrer.
Els esports.
Arriben els esports fins a dos quarts. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. El Barça, tal com va anunciar Joan Laporta dissabte, tenia avui cita amb la justícia al jutjat mercantil número 10 de Barcelona. La raó de la denúncia contra la Lliga de Futbol Professional és mantenir inscrita la Lliga Dani Olmo. El club ha acudit a la justícia ordinària, com en el seu moment ja va fer amb Gavi, per demanar mesures cautelars per mantenir activa la fitxa del terrassenc, tot i que el club també vol mantenir inscrit Pau Víctor. El Barça volia aprofitar la baixa de Ter Stegen, però la Lliga només li ha permès inscriure el porter polonès Steinsne. Vuitena derrota en 9 partits de l'Espanyol fora de casa, 1-0 al camp de Las Palmas. Puado diu, reconeix, que han de donar més.
No estamos contentos, no ha sido una primera vuelta como queríamos, después de volver a primera división, sabemos la dificultad que tiene por mantenernos en la máxima categoría, pero tenemos que dar más, todos y cada uno de nosotros tenemos que dar más si queremos pues el año que viene jugar en primera división.
De moment, Manolo González té la confiança del Consell, malgrat el discret balanç de 2 punts contra Osasuna, València i Las Palmas. I els dos pròxims partits, que són el gener, són a casa contra rivals directes com Leganés i Valladolid. El vestidor també li dona suport. Igualment, ahir, Madrid 4, Sevilla 2. Els blancs, d'aquesta manera, han aconseguit avançar el Barça a la classificació. Es posen segons amb 40 punts, a un de l'Atlètic de Madrid. Els dos equips de Madrid amb un partit menys que el Barça, que té 38 punts. Ancelotti destacava que el seu equip ha tornat a ser l'equip, el Real Madrid, que vol.
Hemos aclarado lo que nos faltaba, que era un poco de actitud, de compromiso colectivo, de correr un poco más. Hemos vuelto a hacer las cosas bien como tenemos que hacer. Ha sido, creo que después de la derrota contra el Milan, han sido dos meses, más o menos dos meses, no digo complicado, pero muy exigente.
El Betis va empatar a casa 1 amb el Rayo. El tècnic xilè Pellegrini ha elogiat la contribució del blaugrana Vitor Roque.
Bueno, Vitor es un jugador joven que está comenzando su carrera, tiene 19 años, entonces no le podemos quizás pedir la experiencia que tiene un jugador con más partidos en el cuerpo, pero yo creo que él se mata a los 90 minutos corriendo, intentando crear oportunidades. Le hicieron el penalti, tuvo después una ocasión cruzada que no la convirtió, tuvo mano a mano con el portero. Yo creo que en la medida que él se vaya tranquilizando también va a tener mayor precisión en sus finiquitaciones en el área, pero es un jugador que va creciendo y que nos aporta mucho.
Els esports dins i fora del camp. L'actualitat esportiva a fons. Catalunya Informació.
El Rally Dakar, la notícia del matí és que el jove debutant Edgar Canet passa de ser pilot privat a KTM a pilot oficial, amb la mateixa moto que els germans Benavides i Daniel Sanders. Canet competirà, però, a la categoria Rally 2. Mentrestant, Pau Navarro ha explicat que la trucada de Red Bull per competir a la categoria Challenger el va portar a renunciar a un projecte de carià amb un Ford a la categoria Ultimate. El de Llagostera, però, només ha fet 15 quilòmetres amb el vehicle. Aquestes són les seves aspiracions.
En la categoria Challenger, bueno, ja conec més o menys els contrincants. Crec que hi ha gent de bon nivell. Al final el que volem tots és guanyar, però com et dic, anem sense haver fet cap quilòmetre amb el cotxe, no, bueno, 15 quilòmetres, no el conec, i a mesura que anirem veient com avança tot, doncs sabrem més o menys on estem, però com a objectiu somiador, un podi estaria molt bé.
A la Lliga CB de bàsquet, el Barça va guanyar l'Andorra 105-79, la Penya va guanyar a Corunya 85-94, el Manresa va perdre a Bilbao 88-73, i el bàsquet Girona ha informat aquest matí que el francès William Howard rescindeix el contracte i deixa el club. A la Lliga femenina, l'Unis Girona és líder en solitari, va guanyar l'Estudiantes 75-62, la Penya va perdre contra el Cuei Baeta 65-74 i el Cadí la Seu va caure a la pista del Ferrol 67-61. Suspès per dopatge, el tenista australià Max Purcell és el número 12 del rànquing de dobles. L'han suspès quan s'ha acollit voluntàriament al programa antidopatge del tennis. Diu que l'origen de tot plegat és una injecció intravenosa de vitamines que va sobrepassar el límit permès de 100 mil·lilitres i es desconeix el termini de la sanció. En ciclisme, el belga Wout van Aert és baixa per malaltia, per córrer avui al superprestigi de Mola Bèlgica, cursa de ciclocross en què s'esperava que tornés després de mesos absent per lesió. Sí que hi serà el neerlandès Mathieu van der Poel. I al Teatre Nacional de Catalunya a les 7 de la tarda es lliuren les creus de Sant Jordi, entre altres a la futbolista Aitana Bonmatí i a l'atleta Kilian Jornet.
En punt ara mateix, 2:15. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, assegura que no té cap inconvenient a reunir-se amb Carles Puigdemont i Oriol Junqueras i que s'ha passat pàgina dels fets de l'any 2017. Ho ha dit després de l'últim Consell de Ministres de l'any. També ha estat l'última reunió de l'any del govern de la Generalitat. El president Salvador Illa diu que s'ha consolidat un canvi d'etapa a Catalunya i ha garantit que no s'aixecaran de la taula de negociació amb Esquerra i els Comuns per pactar uns nous pressupostos. I també és notícia al Tribunal Superior de Justícia de València, que ha rebutjat admetre a tràmit totes les querelles i denúncies presentades contra Carlos Mazón per la gestió que va fer de la Dana. El Tribunal Superior argumenta que no hi veu indicis sòlids de criminalitat i recomana als denunciants que vagin a la justícia ordinària perquè primer es faci una investigació dels fets. Són tres de les principals informacions que us estem destacant en aquest migdia de dilluns. Des d'ara i fins al punt de les dues us parlarem d'altres qüestions, per exemple, de que ja són més de 50 les dones que han acusat el director i guionista català Eduard Cortés d'assetjament sexual. La majoria són espanyoles, però també n'hi ha de colombianes i mexicanes. El cas va començar l'octubre arran de la denúncia de la fotògrafa Sílvia Graf. Passarem per Girona, on amb només el suport de l'equip de govern, el ple de l'Ajuntament ha aprovat aquest matí els nous impostos i taxes de la ciutat per l'any vinent. Parlarem de la Policia Nacional, que ha desmantellat una trama d'empreses que presumptament va introduir 2.000 tones de roba falsificada, de futbol, bosses de luxe, calçat, rellotges i telèfons d'alta gamma a Europa. I de l'encara president dels Estats Units, de Joe Biden, que ha commutat la pena de mort a 37 persones per cadenes perpètues sense possibilitat de llibertat condicional. A 5 minuts per les 2 arribaran els esports de Miguel Arrón.
Bon dia.
El Barça, que recorre a la justícia ordinària per protegir la inscripció de Dani Olmo a la Lliga.
Sí, la cita era avui al jutjat mercantil número 10 de Barcelona. S'espera resolució divendres que ve. Mentrestant, l'Espanyol ha perdut a Gran Canària. Ha desaprofitat una nova oportunitat d'avançar a posicions, però la directiva manté la confiança en el cos tècnic.
I pel que fa al temps, el vent ha d'anar perdent força al llarg de la tarda, però encara serà fort al nord i al sud del país. Farà sol i les nevades al Pirineu aniran quedant centrades només a l'Alt Pirineu i l'Aran. Demà sol, amb alguns ruixats a l'Alt Pirineu, la neu se situarà als 1.400 metres i farà una mica menys de vent. Temperatures sense canvis. Anem cap a Madrid perquè Pedro Sánchez assegura que no té cap inconvenient a reunir-se amb Carles Puigdemont. El president del govern espanyol ha fet balanç fa uns minuts de la legislatura en matèria econòmica, social i de cara a l'any vinent. Ha dit que es mantindrà la rebaixa en el transport públic durant 6 mesos, que les pensions pujaran un 2,8% i que hi haurà impost a les elèctriques amb bonificacions a l'energia verda, com vol Junts. Anem, doncs, a Madrid. Allà hi tenim el Toni Fortesa. Toni, bon dia.
Molt bon dia. A nivell polític, Pedro Sánchez ha tret pit d'haver cohesionat el territori després del procés independentista del 2017 a Catalunya. El president espanyol ha assegurat que no té cap problema en reunir-se amb els líders d'Esquerra i de Junts.
Yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya.
D'altra banda, Pedro Sánchez també ha fet referència a l'impost d'energètiques aprovant el gravamen amb incentius fiscals, com vol Junts, per inversions estratègiques per descarbonització.
Se introduce un incentivo fiscal para que las inversiones estratégicas, ¿no?, esenciales para la transición ecológica y la descarbonización sean contempladas y, por tanto, así lo que estamos haciendo es demostrar pues que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde, ¿no?
El president ha fet gala dels bons resultats en polítiques ambientals i especialment en el transport públic, ha assegurat que n'ha augmentat l'ús un 13% i ha anunciat una pròrroga en les ajudes actuals fins al juny del 2025. El Consell de Ministres també ha aprovat un increment de les pensions del 2,8% de cara al 2025.
Gràcies, Toni. Fins ara, bon dia.
Fins ara.
I aquí a Catalunya el president Illa garanteix que no s'aixecarà de la taula de negociació amb Esquerra i els comuns per aconseguir un acord pels nous pressupostos. Unes negociacions que pel president han d'avançar sense pressa ni urgències, tot i que ha reiterat que mentrestant el seu executiu ha de continuar prenent decisions. Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
El president de la Generalitat anuncia que al gener la consellera Romero obriran una nova ronda de converses amb tots els grups polítics i amb tots els agents socials amb l'objectiu d'aconseguir uns nous pressupostos pel 2025. Ara bé, el govern continua prioritzant Esquerra i els comuns com a socis prioritaris. Salvador Illa ha revelat que ha mantingut contactes amb el president republicà Oriol Junqueras un cop passat al Congrés, però encara no s'han trobat i confia tenir-hi una reunió després que hagi arrencat el curs polític. El president de la Generalitat ha deixat clar que vol uns nous comptes per Catalunya. Catalunya ara bé no ho considera urgent i no vol presses, recordant que mentre el país no s'atura, funciona en pròrroga pressupostària i es continuarà governant.
No ens aixecarem de cap taula i ens reunirem i tindrem una actitud de generositat per arribar a acords, sense urgències, amb calma, sense presses i buscant sempre el millor per Catalunya. Ara, governarem. Com? Amb els instruments que tenim.
Després de l'últim Consell Executiu d'aquest any, el president Illa ha fet balanç aquests 4 mesos de govern compareixent a Palau, creu que han servit per posar els pilars i confirmar un nou cicle polític a Catalunya.
S'ha assentat un canvi d'etapa a Catalunya. Quin canvi d'etapa que han volgut els catalans i les catalanes? I vostè com ho sap? Com vostès, mirant-me que van votar el 12 de maig. El mandat va ser, volem una nova etapa i volem que es posin d'acord. I ens vam posar d'acord. Per tant, s'ha assentat un canvi d'etapa a Catalunya.
A la reunió d'aquest dimarts, el govern ha aprovat el pla de l'executiu en què es preveu el compliment del 45% dels acords d'investidura durant el 2025, entre ells el finançament singular.
I a València, el Tribunal Superior de Justícia no ha admès a tràmit cap de les 3 querelles i 4 denúncies presentades contra el president Mazón per la gestió de la dana, ja que no hi veu indicis sòlids de criminalitat. Els magistrats afirmen que no són insensibles a la tragèdia i recorden els denunciants que poden impulsar la investigació dels fets a través d'un jutjat ordinari. Els denunciants van presentar les querelles i denúncies perquè consideraven que el tribunal era l'òrgan adequat, atès que Mazón és aforat. Ara la sala penal i civil afirma que primer cal que investigui els fets un jutjat d'instrucció i un cop s'hagin fet totes les diligències i es tinguin més proves, retornin el cas al Tribunal Superior de Justícia de València. La fiscalia avala la presentació de les querelles i que s'agrupin totes. Els denunciants consideren que els estralls de la dana no haurien estat tan greus si Mazón hagués actuat amb diligència i hagués fet cas de totes les alertes meteorològiques i dels advertiments que va rebre sobre la gravetat de la situació.
Catalunya Informació.
Més qüestions a la sintonia de Catalunya Informació. Els bombers treballen a l'extinció d'un incendi en una nau industrial del polígon Vegebre de Tortosa. Cap persona no ha resultat ferida. Anem cap a Tarragona. Clara Echevarria.
Els bombers han rebut un avís poc abans de les 11 del matí alertant que una explosió havia provocat un incendi a la planta d'una empresa ubicada a l'avinguda del Japó del polígon industrial Vegebre. S'hi han desplegat una desena de dotacions dels bombers que s'han trobat un incendi actiu que cremava un contenidor situat a l'interior de la nau. Tots els treballadors havien sortit de la planta i ningú ha resultat ferit. El foc no ha afectat la nau contigua ni ha obligat a confinar la població.
Catalunya Informació.
Més d'una cinquantena de dones de tot l'estat, però també de Colòmbia i de Mèxic, han acusat el cineasta Eduard Cortés d'abusos. El cas va començar l'octubre, quan la directora i fotògrafa Sílvia Grab va denunciar a les xarxes haver estat víctima d'assetjament per part de Cortés. I fins ara ja són més de 50 les dones que s'han afegit a l'acusació. En un enregistrament i un comunicat, Grab recorda que és difícil fer aquest tipus d'acusacions i assegura que no busca venjança, raó per la qual fan una denúncia pública i no pas judicial. I afegeix que de vegades aquest tipus de delictes prescriuen abans que les víctimes puguin processar el trauma que han patit. A més, recorda que denunciar és car i que les víctimes s'enfronten als costos emocionals, legals i econòmics que les poden tornar a victimitzar. Per poder ajudar a totes les víctimes, consideren urgent reprendre iniciatives que van quedar paralitzades com la reforma de la llei d'assistència jurídica gratuïta, el termini de la qual va vèncer l'octubre de l'any passat i que el govern espanyol encara no ha completat.
Catalunya Informació.
de la crònica internacional. Us destaquem que l'encara president dels Estats Units, Joe Biden, ha commutat la pena de mort a 37 persones per cadenes perpètues sense possibilitat de llibertat condicional. La decisió, anunciada en un comunicat, afecta gairebé la totalitat dels presoners que estan en aquella situació a nivell federal. El gest de Biden arriba menys d'un mes abans que deixi la Casa Blanca, on serà substituït per Donald Trump. La seva arribada en el primer mandat va implicar la represa de les execucions federals. Fa un parell de setmanes, Biden va protagonitzar l'acte més gran de clemència de la història presidencial, en reduir la pena a 1.500 presos i perdonar-ne 39 en un sol dia. I encara als Estats Units, segons que ha informat la policia de Nova York, un home ha cremat viva una usuària del metro dins d'un vagó. Li va calar foc a la roba i es va quedar mirant l'escena, segons es desprèn de diversos vídeos que després es van poder veure a les xarxes. No se saben les motivacions del crim ni la identitat de la dona que va morir calcinada. La policia va detenir l'agressor a l'estació de metro següent. Tornem a Catalunya amb només el suport de l'equip de govern. El ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat aquest matí els nous impostos i taxes de la ciutat per l'any vinent. Girona, Fèlix Martín.
La meitat de tota la despesa amb el bo cultural es concentra només en 6 empreses d'una llista on hi ha més de 700.
No és aquesta la crònica del Fèlix Martín. Intentem reprendre-la en connexió amb Girona, Fèlix.
La meitat de tota la despesa amb el bo cultural es concentra només...
Doncs no podem sentir ara mateix el Fèlix Martín. En qualsevol cas, us parlem d'altres notícies, en concret de la Policia Nacional, que ha desmantellat una trama d'empreses que presumptament va introduir 2.000 tones de roba falsificada de futbol, bosses de luxe, calçat, rellotges i telèfons d'alta gamma a Europa. Hi ha 73 detinguts i s'ha investigat la implicació de 19 persones més. El dispositiu coordinat per l'Europol i l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau ha fet 34 inspeccions a Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Saragossa, les Balears, Múrcia, Tarragona, Guadalajara, Cádiz i Santa Cruz de Tenerife, en les quals els agents han confiscat més de 300.000 articles. La mercaderia intervinguda té un valor de mercat de 12 milions i mig d'euros. La recerca va començar al maig de l'any passat en el marc de la vigilància d'organitzacions i grups criminals radicats a Europa relacionats amb la fabricació i distribució de productes falsificats. Es va identificar un conjunt de societats europees radicades a Espanya que es dedicaven a la importació massiva de tones de roba i complements falsificats de la Xina. A més de la importació des del país asiàtic, la trama s'encarregava de distribuir els efectes falsificats i de vendre'ls en zones turístiques i ciutats de la Unió Europea, així com a través de perfils, xarxes socials i pàgines web. Un apunt de la crònica cultural, l'obra d'Eva Baltasar es publicarà als Estats Units. Segons que ha anunciat la seva editorial, Club Editor, formarà part del catàleg de l'empresa editorial nord-americana Farrar, Straus & Giroux. La primera novel·la que publicaran és Ocàs i fascinació, l'última obra de l'escriptora. S'assuma així a 3 autors catalans d'aquest segell, Josep Maria Espinàs, Albert Sánchez Pinyol i Pol Guasch. El catàleg de Farrar, Straus & Giroux és ple de grans noms com el novel T.S. Eliot, Flannery O'Connor o Lucía Berlín. Entre els autors traduïts hi ha Roberto Bolaño o Emmanuel Carrer.
Catalunya Informació.
I ara passem cap a Lleida perquè la plataforma Manifest del Gran Urgell, que agrupa afectats pel tancament del canal d'Urgell l'estiu de l'any passat per la sequera, alerta que a dia d'avui encara hi ha 1.300 sol·licituds d'ajuda sense resposta. En paral·lel, les primeres reclamacions que van presentar pagesos que van quedar exclosos de les indemnitzacions estan a punt d'arribar a judici. Lleida, Estela Busoms.
L'abril del 2023, la situació de sequera extrema va forçar una situació mai vista. Per primera vegada en 160 anys, el canal d'Urgell va tancar per falta d'aigua. Els grans damnificats van ser els productors de cereal i farratges que van sacrificar la collita per destinar les poques reserves que hi havia a salvar la fruita. Es van presentar unes 12.000 peticions d'indemnització, però el procés encara no s'ha tancat. Segons el col·lectiu Manifest del Gran Urgell, 1.300 continuen pendents. Hi ha regants sense resposta i n'hi ha que han quedat exclosos per uns condicionants que consideren injustos. Per exemple, un pagès que no va cobrar perquè ja havia plantat blat de moro quan es va tancar el canal. Va portar el cas als jutjats i la vista s'ha fixat per el 27 de febrer. El portaveu de la plataforma, Jaume Pereira, confia que abans es pugui arribar a un acord.
I crec que és una data important a la qual nosaltres mai hauríem volgut arribar i esperem que no s'hi arribi. I el que fem aquí és animar totes les parts, que és l'administració, la Comunitat General de Regants, que s'impliquin una mica i que se solucioni aquest problema. No hi ha dret a que hi hagi gent que després d'un any i 8 mesos encara no hagin cobrat.
La situació actualment és del tot diferent. El pantà de Rialp, que alimenta el canal d'Urgell, està molt ple, supera el 83% de la capacitat, i a les muntanyes se segueix acumulant neu per al desgel. Per tant, el rec a partir de la primavera no perilla. Amadeu Ros és president de la comunitat de regants.
Tenim una campanya garantida ja de recs. Aquí ve, i més a venir tota la neu que hi ha. I un pantà de Rialp feia temps que no ho veiem amb aquest volumen.
Ara Rialp acumula 335 hectòmetres. Quan va tancar l'abril de l'any passat, només en tenia 21.
Hem arribat al punt de 2:45. La previsió del temps a aquesta hora amb el Tomàs Molina.
Les properes hores el vent de mica en mica perd força, sobretot a la Catalunya central. Persisteix, però, el vent de component nord al Pirineu, al Mestral, a les Terres de l'Ebre. També persisteixen encara les nevades, tot i que cada vegada més durant la tarda aniran quedant circumscrites tan sols cap a l'Alt Pirineu i a l'Aran amb una cota de neu que se situa entre els 700-800 metres, però amb tendència a pujar de cota de cara a la tarda i al vespre. Dimarts, demà, serà un dia variable, un dia amb sol en conjunt, amb alguna boirina, bancs de boira en punts de l'interior de la Catalunya central o a les comarques de Ponent o en alguna vall del Pirineu. Encara farà una miqueta de tramuntana, també mestral, però cada vegada amb menys virulència, cada vegada amb menys probabilitat, fins i tot de cara a la tarda el mestral no en calmarà, però sí que perdrà força d'intensitat. Les nevades del Pirineu també aniran concentrant-se tan sols a l'Aran, les zones més altes del Pallars Sobirà, amb una cota de neu, a més que tendirà a pujar cap als 1.400, fins i tot 1.600 metres d'alçada. Encara hi haurà, tant avui com demà, temporal marítim a la Costa Brava. El dia de Nadal serà un dia variable, un dia amb sol en conjunt, almenys al nord del país, intervals amb núvols a la resta, hi haurà bancs de boira, primeres hores del matí a la Catalunya central, a les comarques de Ponent, que a mesura que avanci al migdia, a la tarda, tendiran a trencar-se, en alguns casos, a convertir-se en boira alta. Hi haurà intervals amb núvols al litoral, sobretot a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre, no descartaríem alguna goteta a última hora del dia de Nadal en aquest punt del litoral sud català. El dia de Sant Esteve serà un dia similar, seguirem parlant de sol en conjunt al nord del país, d'intervals amb núvols a la façana litoral de la Costa Central i Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre, i de bancs de boira, que apareixeran sobretot al matí, però que en aquest cas els costarà una miqueta més de trencar-se, i la probabilitat de precipitacions d'algunes pluges febles es mantindrà i augmentarà una miqueta a la Costa Daurada amb vents allavantats. Les temperatures tant Nadal com Sant Esteve seran baixes, amb un ambient que serà força frescot.
Catalunya Informació. Tot el dia, cada dia.
Tornem cap a Lleida perquè hem viscut un crit d'alerta des del Pallars Sobirà sobre la situació crítica del ruc català, una raça autòctona en perill d'extinció. Els criadors demanen incentius per la cria i la compra d'aquests animals i ara han posat en marxa una iniciativa per apadrinar-ne exemplars i contribuir així a la conservació de l'espècie. Lleida, de nou, Estela Bosoms.
L'apadrinament s'impulsa des d'una petita explotació ramadera de 17 rucs al municipi de Soriguera, al Pallars Sobirà, que s'ha convertit en microreserva i a través del projecte Gratitud Pallars, amb aportacions d'entre 25 i 60 euros. La iniciativa posa de relleu, sobretot, la necessitat de fer accions per preservar una raça que va perdent exemplars. Els criadors demanen que el ruc català deixi de considerar-se una espècie productiva per tal que la normativa que els afecta sigui més laxa i que sigui més fàcil accedir a ajuts. En parla un dels criadors, el pallarès Josep Lluís Piqué.
Crear un mercat de compra-venta d'aquest animal que seria segurament la solució a la conservació, que sigués molt més fàcil comprar i vendre animals, però com que consideren que és una raça productiva, està posada dintre de les altres races i aleshores amb les mateixes condicionants, no?, de traçabilitat, de guies.
L'opció de padrinar un ruc català neix arran de la petició d'una parella de Washington que, després de visitar el Pallars, va demanar com podia fer una aportació per ajudar l'espècie. Núria Canal és tècnica de Gratitud Pallars.
Una espècie que està en perill d'extinció i que, si entre tots i totes no intentem preservar-la, acabarà desapareixent. I seria una pena perquè realment és una espècie que actualment ha caigut molt en desús, però fins fa uns anys era molt important per tota la gent de Catalunya, la gent que treballava al camp.
Actualment, a l'Associació per al Foment de la Raça del Ruc Català només hi ha inscrits 350 exemplars de 52 socis.
Catalunya Informació. A tot hora, a tot arreu. País per voltar. El turisme a Catalunya Informació. amb Fèlix Martín.
Si volteu aquest Nadal per Lloret de Mar, una proposta: visitar els jardins de Santa Clotilde.
Els jardins de Santa Clotilde estan situats dalt d'un penya-segat, al costat del mar. Es van dissenyar a principis del segle XX, inspirats en el model renaixentista italià, amb jardins esgraonats en terrasses, camins que es creuen, fons, miradors i parets de xiprers a banda i banda d'unes escales que sembla que s'acabin damunt del mar. Estan declarats bé cultural d'interès nacional i es poden visitar cada dia.
Els jardins de Santa Clotilde, Lloret, al costat de la platja de Sa Boadella, són un dels miradors privilegiats de la Costa Brava. I això l'han convertit en escenari habitual en el rodatge d'espots publicitaris, pel·lícules i populars sèries de televisió.
El Targaryen que se sienta en el trono de hierro no es solo un rey o una reina. Es el protector del reino.
D'aquí que, per primera vegada, ja han fet una visita guiada molt cinematogràfica.
Hola, què tal? Soc en Paco Moreno i sóc un dels que porta aquesta gran visita turística, cinematogràfica, i us convidem a tothom a que vingueu a veure els Santa Clotilde Studios Tour.
És el director de la companyia de teatre de Lloret, Caravana de les Arts, encarregada d'amenitzar una hora de visita molt entretinguda que van començar l'estiu i que volen que tingui continuïtat.
La noticia ya se ha extendido. Las grandes casas apoyarán nuestra causa.
I és el que hem fet, posar en valor tots els rodatges que han passat per aquí, per Lloret, però d'una manera una mica diferent, perquè no sigui la clàssica visita guiada, sinó que sigui un tour més divertit, que l'espectador formi part del que està passant.
S'organitza una visita especial, el Santa Clotilde Studios Tour. Però el grup de visitants que ha anat avui fins a Lloret s'ha trobat amb una sorpresa. És dia de rodatge.
Bona tarda, benvinguts als Jardins de Santa Clotilde. Farem una miqueta de passada de llista perquè així
ja... Però hi ha hagut un problema. No han arribat ni els tècnics, ni els actors, ni maquilladors.
Hola, què tal? Qui són aquesta gent? Qui els ha deixat entrar? És que no ho entenc.
Els tècnics.
No, no, els... Vos sou els tècnics? Vull dir, vos sou els que veniu a visitar els estudis, no? O no? A 8:45 era el públic, de veritat. Era 8:45. Era a les 8, posa a les 8, segur?
Sí. Això fa que, de cop i volta, els visitants del tour pels jardins es converteixin en el personal necessari.
Com que hi ha hagut aquest problema dels tècnics, què us sembla si ens ajudeu tots vosaltres, eh? Diu, home, que sí, sisplau. Sí? Sí.
Que bé,
gràcies. Vale. Ok. I algú de vosaltres farà d'actor o actriu?
Un actor, una maquilladora, una responsable de vestuari. Qui fa anar la claqueta o qui fa d'ajudant de direcció. Tothom té una feina.
Sé que veníeu a veure el tour de Santa Clotilde Studios. Ho sé, eh? Però què us sembla? Farem dues coses, dos per uno. Farem una gravació i farem això, no?
Sí.
Vull dir, queda bé,
sí,
dos per uno. Us va bé, no? Pues vinga, va. La meitat aquí sentats, la meitat allà sentats. Vinga, va, ja.
El grup el fa envoltar per l'escala de les sirenes, per l'escalinata del mar o el mirador de Sa Boadella.
Anireu veient que durant aquest recorregut està ple de cartells. Aquests cartells us donaran informació sobre el que ha passat tant a Lloret com en aquests jardins, a nivell cinematogràfic, coses que s'han rodat.
Abans de marxar, tornem a parlar amb en Paco Moreno.
Aquí s'hi han fet molts de rodatges, de pel·lícules, de sèries, d'anuncis.
Exactament, als jardins de Santa Clotilde hi ha la joia de la corona, que és la Casa de Dragón. Vale, després s'ha rodat també Paradise Hills. També es va rodar Mano de Hierro, que es va rodar aquí a la casa del marquès de Roviralta. I després s'han rodat molts anuncis, s'han fet moltes sessions fotogràfiques, molts rodatges. També tenim la sort que aquí al costat dels jardins hi ha la Cala Sa Boadella, que és una cala molt important perquè és molt cinematogràfica, i allà es va rodar exactament Uncharted, que és aquesta pel·lícula d'un videojoc, i sobretot es roda molta publicitat.
És un escenari privilegiat.
Correcte. De fet, nosaltres en el títol que posem en aquest tour turístic hem posat que és el gran plató de cinema natural, perquè té aquesta condició de que són uns jardins naturals, noucentistes, i que no hem de fer gaire cosa per gravar, com aquest que diu.
Trobareu més informació per visitar els jardins de Santa Clotilde a l'oficina de turisme de Lloret, al web municipal patrimoni.lloret.cat, o bé trucant al Museu del Mar.
Motor, càmera, acció! Toma, pues.
El muntatge musical d'aquest reportatge és de Josep Plazas. Us ha parlat Fèlix Martí.
Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de Catalunya Informació. Els esports.
Arriben els esports fins a les 2. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. El Barça, tal com va anunciar Joan Laporta dissabte, tenia aquest matí cita amb la justícia. El jutjat mercantil número 10 de Barcelona, la raó de la denúncia contra la Lliga de Futbol Professional és mantenir inscrit a la Lliga Dani Olmo. El club ha acudit a la justícia ordinària, com en el seu moment ja va fer amb Gavi, per demanar mesures cautelars per mantenir activa la fitxa del terrassenc, tot i que el Barça també vol mantenir inscrit Pau Víctor. El Barça volia aprofitar la baixa de Ter Stegen, però la Lliga només li ha permès inscriure el porter polonès Steinsner.
L'actualitat esportiva a fons.
Vuitena derrota, 9 partits de l'Espanyol fora de casa. Les Palmes 1, Espanyol 0. No marxaven contents, ho deia Puado a l'Esport 3.
Bueno, sí, però al final el que compta aquí és sumar 3 punts. No ho ha aconseguit, no ha aprofitat l'oportunitat d'anar-nos pues, a aquesta aturada de Nadals fora del descens, i està clar que no ens podem anar contents.
L'entrenador de l'Espanyol reclamava a la directiva que es queixés públicament.
I després hi ha coses que em molesten ja, em comencen a molestar, i com des de dins del club ningú sembla que digui res, em comença a molestar ja el tema dels criteris, de les protestes, que sembla que nosaltres no podem parlar, una tanca a 50 metres de la jugada de la falta i després 5 minuts de descompte que durant el descompte s'ha parat el partit 3 minuts més. Pues bueno, és que ja comença a ser hora que des de dins algú almenys digui alguna cosa, perquè penso que ens estan, bueno, que hi ha coses que no són massa normals.
Manolo González té encara la confiança del Consell, malgrat el discret balanç de 2 punts contra Osasuna, València i Les Palmes. Els 2 pròxims partits al gener seran a casa contra rivals directes com Leganés i Valladolid. El vestidor també li dona suport. Igualment, ahir el Real Madrid va guanyar per 4-2 al Sevilla. Independentment del que això pugui representar pels interessos del conjunt blanc, el Barça ha perdut una posició a la classificació i ara és tercer. Atlètic de Madrid, 41 punts, Madrid, 40 punts. Els dos equips amb un partit menys que el Barça, i el Barça en té 38. Això sí, el Real Madrid jugarà el 3 de gener contra el València, un partit pendent de la Dana per quedar-se en paus amb els partits de Lliga. Els jugadors del Barça estan de festa fins al dia 29, que fan un entrenament de portes obertes a l'estadi Johan Cruyff, i els diners que recaptin per aquelles entrades són per al programa solidari Polseres Blaugranes, impulsat per la fundació del club. El pròxim compromís oficial del Barça és el 4 de gener a Barbastre, als setzens de la Copa. Ahir el Betis va empatar 1 amb el Rayo Vallecano. Betis, equip que té en préstec el blaugrana Víctor Roque, el tècnic xilè Pellegrini, n'elogia la contribució.
Bueno, Víctor es un jugador joven que está comenzando su carrera, tiene 19 años, entonces no le podemos quizás pedir la experiencia que tiene un jugador con más partidos en el cuerpo, pero yo creo que él se mata los 90 minutos corriendo, intentando crear oportunidades, le hicieron el penalti, tuvo después una ocasión cruzada que no la convirtió, tuvo mano a mano con el portero. Yo creo que en la medida que él se vaya tranquilizando también va a tener mayor precisión en sus finiquitaciones en el área, pero es un jugador que va creciendo y que nos aporta mucho.
El Rally Dakar, la notícia del matí és que el jove debutant Edgar Canet, de 19 anys, passa de ser pilot privat a KTM a pilot oficial de la marca austríaca, amb la mateixa moto que els germans Benavides i Daniel Sanders. Canet, però, competirà una categoria per sota, la Rally 2. Mentrestant, Pau Navarro explicava que la trucada de Red Bull per competir a la categoria Challenger el va portar a renunciar a un projecte de carriar amb un Ford a la categoria Ultimate, el de Llagostera, però només ha fet 15 quilòmetres amb el que serà el seu pròxim vehicle.
Al final, quan vaig rebre la trucada des de Red Bull, doncs em vaig sentir molt orgullós, perquè al final qui no ha sigut en aquesta generació, qui de petit no veia els seus vídeos fent les coses que fan, que només poden fer ells, i orgull, ja em vaig sentir molt content al començament, i ara a mesura doncs, ho hem anat treballant i bueno, s'ha adonat que podem anar aquest any amb Red Bull, amb l'equip francès de BBR, que porten temps treballant junts.
A la Lliga CB de bàsquet, el Barça va guanyar 105-79 l'Andorra amb 20 punts de Satoranski i 16 de Brizuela. victòria de la Penya a la pista del Coruña 85-94, derrota del Manresa Bilbao 88-73. Per cert, que el CUE Bàsquet Girona ha informat que el francès William Howard rescindeix el contracte i deixa el club. El líder és el València, de Pedro Martínez, que va guanyar el Real Madrid 85-84. És líder en solitari, com també l'Uni Girona en categoria femenina, després de guanyar l'Estudiantes 75-62. La Penya ocupa la setena posició, després de perdre 65-74 contra l'Ibaeta, i el Cadí, la seva, és 12è, derrota a la pista del Ferrol 67-61. Més coses. Per cert, avui a Catalunya Ràdio estrenem el darrer documental, Rècords del 2024. Es diu Campió del món als 86, elaborat per Sergi Andreu, i explica la història de Josep Madurell, un barceloní que ha guanyat el Mundial de Tenis Taula de més de 85 anys.